La Federació Catalana DOP i IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu d'on ve l'expressió de lluna de mel? Com bé indica el nom, té molt a veure amb la mel, evidentment, perquè diverses civilitzacions associen aquest producte amb els nuvis. Dins la mitologia nòrdica es bevia hidromel i els nuvis acabats de casar l'havien de consumir durant un cicle llunar per tal d'aconseguir el favor dels déus i afavorir la fertilitat de la parella. A la cultura babilònica era tradició que el pare de la núvia oferís al seu gendre, com a dot, cervesa de mel durant aquest cicle llunar. A l'antiga Roma, per exemple, era comú que la mare de la núvia col·loqués un recipient ple de mel dins l'habitació dels nuvis. Aquesta simbolitzava la fertilitat i tenia la funció de donar força als nuvis que la consumien després de consumar el matrimoni. Com podem veure, són diferents cultures que associen el consum de mel durant 30 dies per tal d'afavorir aquesta fertilitat. Potser estaria bé recuperar alguns costums. Hem de recordar que en aquestes èpoques els matrimonis eren de conveniència i sovint els nuvis no es coneixien fins al dia del casament. Per tant, tot i que no sé fins a quin punt, l'alcohol mesclat amb la mel potser estava més enfocat a ser un desinhibidor que no pas vigoritzant per afavorir la concepció. Sigui com sigui, visca els nuvis i comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran.
Si la bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
És molt més gran.
Un espai de cuina, de gastronomia, per defensar la pagesia de casa nostra. Perquè ja ho sabeu, que sense pagesia no hi ha cuina, ja ho diem aquí, ja. I clar que sí. Vinga, va, després d'aquest sàvies que anirem a veure, ui, qui? El Gypsy Chef, que ens digui a veure quina és la seva melmelada preferida. Després seguirem amb les tècniques culinàries, una altra vegada, amb en Jordi Ferrés, la Guy Virginis de la cuina catalana, per veure quin és un dels bons restaurants que tenim a casa nostra. I el reportatge? Avui el reportatge el passarem entre càmeres. Per què? Doncs perquè tenim un producte que el gastem molt, que l'utilitzem i que moltes vegades no li fem cas. I són molt bons. Sí, sí, sí. Els bolets de cultiu. No només els xampinyons, no. N'hi ha molts altres. Les gírgoles, bolets orientals. I no només per la gastronomia, sinó també per la salut. I tant que sí, ja ho veureu ja. I acabarem amb què? Doncs acabarem amb una sobretaula excel·lent per seguir parlant del cafè amb la Nabila. I és que aquesta dona en sap un niu. Què us sembla? Comencem? Dani, preparat? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Cambeig Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
Dani Jiménez agafa el pot de melmelada, l'obre, agafa una cullerada i vinga, cap a la boca. I és que encara que sigui el migdia, la melmelada aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio ens ve de gust sempre. I avui, a veure qui trucarem avui. Pablo Werner, bon dia.
Bon dia, com estàs?
En Pablo Werner és el nostre Gypsy Chef particular de la Fonda. Escolta'm, quin gust té la melmelada d'en Pablo?
A ver, mi mermelada tiene gusto fundamentalmente a fruta. Parece una obviedad, pero al final yo no soy de cosas muy dulces y me gusta el dulce muy natural. Para mí la mermelada es fruta en un 90% y si le hay que poner algo dulce que no tiene por qué ser azúcar, podría ser, por ejemplo, miel, un 10%, no más. Y luego hay otra cosa que a la que me sabe la mermelada y es que ese sabor va siempre relacionado con pan y mantequilla. No concibo la mermelada sin una buena mantequilla y un buen pan.
Y ahora que estem en ple estiu, Gypsy Chef, ¿quina és la teva fruita preferida per fer melmelades?
Ostras, melocotón, nectarina, albaricoque son tres como para mí básicos, fundamentales. I a part que és una mermelada que s'ha fet quasi sola.
Clar, i escolta'm, i avui que estàs aquí parlant de melmelades, no te'n devia ensenyar la teva mare de fer melmelades?
Pues mira, mi madre hace, sobre todo, claro, en Asturias, y hace una especie de mermelada con una especie más compota que mermelada, con manzana, que está buenísima, y fresas. De fresas la hace muchísimo. Tenemos muy buenas fresas ahí en el norte.
Oh, que
fresas bo. De candamo.
Ah, jo em pensava que la teva mare, siguent d'Astúries, la faria de poma, d'aquella de la poma de la sidra.
Bueno, sí, de manzana, que una especie como de compota de manzana, que no es más compota que mermelada, y la de fresas de candamo, que eso es la hostia. Arriba, eso es tremendo.
Escolta'm, aquesta primavera passada vam fer la presentació del teu llibre aquí a Barcelona. Què? Com va el llibre, aquest llibre tan fantàstic?
Pues vamos terminando ya la cuarta edición, o sea que espero ya que dentro de nada hagamos una quinta, y muy contento, la verdad que es súper, súper contento, la gente está muy contenta también con el libro, es una apuesta, porque al final es una cosa un poco friki en mi línea, y la gente la acepta muy bien, y yo estoy súper contento, y ya preparando el siguiente.
Ara, anava a dir això, deixa't d'anar fent allò, edicions, la cinquena i la sisena, i vés a fer el segon llibre, que ja tardes, eh?
Estoy en ello.
Pablo, passa un bon estiu. Moltíssimes gràcies.
Igualmente, un abrazo fuerte.
A passeu.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Jordi Ferrés, bon dia.
Molt bon dia, Pep, com estàs?
Doncs mira, aquí, muntant clares per fer merengues, tu, perquè ahir vam fer el merengue francès i el merengue italià, i avui ens toca el merengue suís.
Exacte, sí, el tercer merengue que fem és el suís, que en diuen, i aquest és molt fàcil i també té un resultat molt bo. El que fem és escalfar tant les clares com el sucre, la quantitat de sucre que hi vagi, al bany-maria, i s'ha d'anar batent amb les varilles, Pep, i llavors el que fem és que, aprofitant la humitat de les pròpies clares i la calor molt suau del bany-maria, es fon el sucre i aquest merengue agafa una consistència molt més densa, diguem, que el francès, i un cop el sucre s'ha desfet completament, podem procedir a muntar-lo. Aquest no està apte per, diguem, el consum directe, perquè, diguem, que el sucre s'ha desfet abans de que les clares arribin a 65 graus, però serveix també molt per fer diferents tipus d'elaboració, diferents, sobretot, musos, o semifreds, pastissos que van en congelació,
Déu-n'hi-do. I clar, hi ha una cosa important aquí que ja en vam parlar ahir i avui en tornem a parlar, que és el fet de muntar, que això ens va molt bé, unes varetes, però sobretot les elèctriques, aquestes varetes elèctriques, aquests batedors, aquests robots que teniu. Però hi ha una cosa important que no n'hem parlat i és l'utensili en el qual posem les clares, que hauria de ser, per anar bé, un bol en forma semicircular i, sobretot, de ser inoxidable o de vidre o d'algun material, diguem-ne, que no es trenqui, que aguanti la temperatura, però mai, per exemple, una cosa que sigui d'alumini, en aquest cas, diguem-ne, d'alumini convencional.
Exacte, clar, pensa que el fregament del metall contra el metall, diguem, pot despendre partícules pràcticament invisibles que a vegades es noten més de sabor que de vista. Llavors ens hem d'assegurar això, poder-ho batre en un bol de vidre d'aquests preparats, poder-ho batre en un bol d'acer inoxidable, i el que has dit tu molt bé és que el fons del bol sigui rodó, sigui el màxim de rodó possible per poder facilitar el treball de les varetes.
Merengue francès, merengue suís, merengue italià, quin merengue ens falta?
Home, Pep, això ho tindries que sapiguer més tu que ningú, el merengue aquest que feu servir a la cuina, merengue amb sal.
Ah, tu vols dir les clares a punt de neu, no? Això també ho considerem un merengue, clar.
Exacte, sí, sí, s'utilitza per donar volum, doncs, diguem, a vegades per netejar i tot caldos, no?
Perfecte, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
Saps què et dic? A veure si demà ens expliques alguna cosa de xocolata, va.
El que tu vulguis.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
És que el nostre guitarrista Dani Jiménez, cada dia el tenim aquí tocant aquesta sintonia tan fantàstica, Dani. I avui tornem a tenir entre nosaltres el Xiquet de Vinaròs. Xiquet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què, com va tot? Bé?
Bueno, jo ja tinc la gana feta, no sé tu.
Home, jo és que jo la gana la tinc feta sempre. Tu ja ho saps, aquestes coses, eh?
És a dir, només aixecar-nos, eh?
Tenim un, aquí, entre, diguem-ne, sota pit, tenim una cosa que és un fons d'inversió, i de plaer, que sempre va bé tenir-lo, no?
Que no ens falte, que no ens falte.
Tu i jo sembla que siguem del mateix moll, eh? I que sí?
Jo crec que gastem la mateixa mida de pantalons, Pep.
Sí. Escolta'm, si el dia anterior que vam parlar tu i jo vam parlar de picamoixons, avui ens n'anem cap al Vendrell?
Sí, sí.
Home, doncs i què farem al Vendrell? Perquè, clar, jo allà hi tinc el gran amic Josep Puig, sí. Però no sé on anem, no sé.
Bueno, jo tinc també alguns amics, però bueno, avui tu sempre em vas dir al principi, anem a parlar de restaurants. I com que a vegades m'agrada ser una miqueta, no sé, eixerit que vieu per allà dalt, per les Terres Altes, avui no te proposo cap restaurant. Ah. Avui te vull proposar un celler.
Ep, molt bé.
Vinga.
A veure.
I per què et vull proposar un celler? Mira, perquè hi ha un celler d'un... També és un amic, no només un conegut, sinó un bon amic, que són els cellers Augustus.
Home,
Augustus Forum.
El mestre Roca.
Molt bé, sí, l'Albert,
sí, l'Albert
i família, germans.
Sí.
Pues, bueno, que és un projecte de família i el que et vull proposar és que et facis una visita pels seus cellers. Per què? Perquè tenen un projecte que es diu Degusta entre vinyes. I ells te proposen fer una visita a les vinyes, on provaràs, faràs un parell de tastos i després, quan arribes al celler, han muntat un espai d'allò més divertit i molt bonic, on acabes de fer tres tastos més maridats amb plats.
Ep,
i este és el símil al restaurant, no? Ara que encara continuem de cara en molt, molt bon temps, ens agrada passar les tardes i volem encara el nostre espai a l'aire lliure, doncs te proposo visitar el celler, fer el tast a les bodegues, i és un tast elaborat per un xef, per un cuiner del Vendrell, per el Jordi Guillem.
Home...
Pues mira, el Jordi ens proposa plats molt divertits, com per exemple uns macarons farcits d'un vinagre vell de més de 25 anys, del vinagre Flavius.
Bona, bona.
Espectacular. Ens proposa altres plats, com per exemple un còctel de Sant Jordi amb vinagre Fòrum.
Ep, bona, bona.
Inclús sé que ara fa molts poquells dies va estar una magnífica persona, a més d'un gran cuiner de la zona de la Garrotxa, preparant uns platillos amb un producte molt especial que es diu algo així semblant a escata.
Escata, el gran Planagumà, home. Ei, és un dels cuiners de la Fonda, Pere Planagumà.
Mira, doncs mira, sé que el Pere Planagumà va estar preparant uns platillos amb el Jordi, perquè el Jordi s'ha inspirat en la gran cuina del Màrius Caius Apicius, d'aquell primer cuinòleg romà que vam tindre, i molts dels plats dels que ells preparen i ofereixen a la seva carta de tastos són plats com, per exemple, cireris hummus, un hummus de cigró, línire inoxiporum, seitons en salsa de fòrums de cítrics, fonoll i kèfir...
Calla. Para, que tinc... Ja estem aquí al començament gairebé del programa i ja no puc. Escolta'm, moltíssimes gràcies per portar-nos avui fins al Vendrell. T'esperem un altre dia.
Per supost, vinga.
Apa, xiquet, vagi bé.
Bon profit.
La Fonda.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies?
perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Doncs vinga, avui el programa anem molt a prop de casa, fins a Olot. Aquí hi ha una porta, Fungi Girona, extracte, cultius i tallers. Em sembla que aprendrem moltes coses avui, però clar, a mi m'havien dit que aniria aquí amb un pagès i estic amb una nau. Francesc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, jo em pensava que estaríem en un camp i veig que no. Bueno, no sé si és... Bueno, és un altre tipus de camp, no?
Sí, és un camp a cobert, sí, sí. Si tinguéssim les bales de cultiu a fora, amb el sol que cau avui, doncs en poques hores les tenim seques. Llavors les hem de tenir cobert.
Clar, quan parlem de fungi, els cuiners ja pensem sempre amb els ciurenys, no? El fungi porcini, però fungi és moltes coses. Què són els fungi?
Els fungi són els fongs, no? És el regne dels fongs, és una mica el món en el qual doncs, treballem, ens centrem en els bolets, que són els, diguéssim, els individus més coneguts del regne dels fongs, però nosaltres doncs, estem enamorats d'aquesta família en general, dels fongs, i intentem donar-la a conèixer a través de diferents activitats.
Clar, una cosa molt important, perquè per un cuiner, per una cuinera, quan parlem de bolets, quan parlem de fongs, a vegades no sabem exactament del que parlem. I jo crec que avui a la Fonda, aquí a Catalunya Ràdio, com a mínim assentarem unes bases clares, no? Perquè no és el mateix un fong que un bolet.
Bueno, són sinònims, diguéssim, però clar, el que seria el bolet, que és el més conegut dins d'aquesta gran família dels fongs, vindré a ser el que es diu tècnicament un carpòfor, que és la part reproductiva d'uns quants milers, probablement, d'espècies de fongs, que són visibles a ull nu, diguéssim, que normalment creixen, els trobem en els boscos, els trobem en zones arbrades, i que nosaltres, com a humans, els coneixem perquè ens alimentem, no? Durant, bueno, fa milers d'anys que ens alimentem. Però és realment una petita part dels fongs.
Clar, escolta'm, com vas entrar tu en aquest món del fong? Perquè, clar, jo arribo aquí i em fa pensar molt, diguem-ne, en un... Ara que estem en aquest món, diguem-ne, d'emprenedoria, un món que el coneixem des de petit. Jo, quan era petit, anaves a mercat i ja veies els xampinyons, però és un món que està creixent molt. Com va entrar en Francesc aquí, en aquest món dels fongs, dels bolets?
Vaig entrar-hi de robot, perquè tot i que vinc d'una família boletaire, d'anar a caçar bolets a la tardor, jo tampoc no havia tingut un gran interès. Això va uns 6 anys enrere, jo vaig canviar una mica de rumb a la meva vida i vaig canviar, diguéssim, vaig virar de la geografia, que era el món al qual estava més vinculat, cap a la pagesia, una mica recuperar el passat ancestral de la meva família, que venim tots de pagès, però tot, diguéssim, la generació dels meus pares i tiets, tothom m'ho va deixar, però jo encara vaig poder viure aquesta, bueno, una mica el vincle directe amb el camp, fent la matança al porc, fent hort, de tota, i moltes activitats. Llavors, jo vaig anar a estudiar a l'Escola Agrària de Manresa, em vaig formar allà durant 2 anys, i un amic meu, en aquell moment, que ara vull recordar, en Pedro Antonio Pérez, doncs estava fent un projecte de pla d'empresa sobre possibilitat de cultivar bolets. Em va convidar a desenvolupar aquest projecte i va ser la meva entrada, fa 6 anys, així de rebot. I a partir d'allà, doncs, bé, vam engegar un projecte que va quedar a mitges, i llavors, bueno, a partir d'aquí doncs, vaig agafar un cultiu en una zona del Pla de l'Estany, vaig anar experimentant, a partir d'allà vaig viatjar per aprendre una mica més cap a Portugal, més endavant vaig anar a Nova York, als Estats Units, a la zona més rural, a conèixer pagesos que feien coses per allà, especialment treballant amb troncs, amb cultiu amb troncs, i bueno, va ser una mica l'aprenentatge, no? I llavors vaig més endavant, vaig portar, diguéssim, aquests coneixements i vaig intentar adaptar-los aquí.
Doncs vinga, entrem. A veure, escolta'm, clar, hi ha molt tipus de bolets de cultiu, cada vegada potser n'hi ha més, i també és veritat que hi ha un tipus de bolets molt coneguts per les cultures orientals, sobretot la japonesa, perquè diuen que alguns d'aquests bolets tenen moltes coses bones per la salut. Ens ho explicaràs també, això?
Sí, 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 sí. Us ho explicaré una miqueta jo, però especialment la Neus, la meva companya, que és la més experta en aquest camp. Doncs sí, els orientals fa centenars i fins i tot algun miler d'anys que tant s'alimenten de bolets que tenen bones propietats per la salut, però també es poden elaborar extractes, d'acord? Per exemple, amb el reixi, o bolet de pipa, que nosaltres aquí a casa en diem bolet de pipa, i també n'hi ha d'altres, no? Com el shiitake, que també nosaltres el cultivem, la gírgola de castanyer o maitake, i molts altres. Però bueno, això que ens ho expliqui la Neus, que en sap una mica més.
Neus, escolta'm, m'emporto que aquest home a veure si m'ensenya aquestes bales i aquests troncs, i tu prepares aquí aquests extractes?
Perfecte, sí, sí.
Doncs vinga, va. A veure, cap on els tenim, aquests bolets? Perquè, escolta'm, clar, quan tu vas a un camp sempre veus l'herba, veus el terra, veus els arbres, i aquí anem amb una mena de nevera, que no és exactament una nevera. A quina temperatura estem aquí, Francesc?
Mira, pots dir tu mateix.
Mira, 17 graus. Ara no sé si direm un secret o no.
No, ja està bé que la gent conegui una mica les condicions que necessiten, les condicions ambientals que necessiten els bolets.
Doncs mira, 17 graus, 93% d'humitat. I veiem uns prestatges amb una mena de bales. Què hi ha en aquestes bales?
Doncs aquí tenim shiitake. Aquí és la sala de cultiu del shiitake. I al costat tenim la del xampinyó portobello, concretament.
Es poden barrejar els tipus de cultius?
Millor que no, perquè tot i que tenen condicions de cultius semblants, és bo de separar les espècies, perquè tant per les condicions concretes de creixement, que han de ser una mica diferents, com també per les contaminacions que pugui haver-hi de fongs i d'altres patògens.
Ara se'ns engega aquí aquesta càmera amb la ventilació, perquè hem obert la porta, que ja va bé que passi això. Escolta'm, el shiitake, explica'ns coses del shiitake, perquè el veiem molt. Jo personalment és un d'aquells bolets que no sé per què em costa que m'agradi, però en canvi és molt bo per la salut. Llavors tinc com una mena, diguem-ne, de dicotímia aquí amb què haig de fer, no?
Sí, 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 sí. És curiós perquè a mi em va passar, No, bueno, fins fa uns anys no era consumidor i el veia com un bolet oriental, a més d'aquest nom, no? El shiitake, que, bueno, el podem catalanitzar, és bolet de roure, significa això en japonès, perquè creix de manera natural en roures, a la zona del Japó i voltants. Llavors, clar, per què és un... Pots tenir aquesta reticència? Perquè té un gust que no l'associem no tenim un gust així amb aliments d'aquí, perquè té l'umami, té un gust que es diu umami, que no és ni dolç ni salat, és una barreja. Llavors, al començament es fa estrany. Però a mesura que em vas menjant, cada vegada... no sé, almenys a mi cada vegada m'agrada més. I veig que també la gent que en consumeix és com gairebé en vol cada setmana o cada dues setmanes.
Clar, a mi em fa pensar una mica també en un to, ara potser ho diré malament, no tant a òxid, no? Però sinó una mica a ferro, no? Sembla que al principi... però sí que és veritat això, que et va enamorant, no?, aquest
sí,
gust.
Sí, 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 sí. És un... Va entrant, no? I a més, llavors... No sé, deu haver-hi també aquesta part secreta i màgica que tenen els bolets i no sé, a casa no ens van entrant, que és que tenen un esperit màgic, no? I a més que són molt saludables. Per exemple, el shiitake és un dels aliments d'origen, entre cometes, vegetal, que conté vitamina B12, val? Que és el que s'assemblaria bastant a la carn. I llavors conté moltes vitamines, fibra, minerals. Llavors, és un aliment també molt ric. Quan el menges, notes que se't posa bé.
Home, els nutricionistes diuen que va molt bé per pujar el sistema immunitari.
Ah, exacte. Sí, 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 sí. És un dels beneficis principals d'aquests bolets, que tots comparteixen que enforteixen el sistema immunitari.
Escolta'm, tu tens aquestes bales aquí i jo no sé què passa aquí. És a dir, com hi entra el bolet en aquestes bales?
Nosaltres, diguéssim, aquí realitzem l'última fase del procés, que és la fructificació o la floració, perquè ens entenguem. És a dir, que prèviament s'han sembrat, que en el nostre llenguatge es diu inoculat, s'ha inoculat, llavors es posen unes cambres fosques, allà s'incuba, va creixent, diguéssim, les espores que han germinat van creixent, veus aquí aquestes bales que tenen aquest color blanc, blanquinós, que es va tornant marró, val? Començament és de color absolutament blanc, i llavors un cop ha passat la incubació, a nosaltres ens arriba la bala preparada perquè surti el bolet, i li donem les condicions de ventilació, temperatura i humitat més adequades.
Quant de temps passa entre aquest tan petit que sembla la ungla d'un dit, sí, amb aquest gros que jo ja el posaria a la cassola o a la paella?
Sí, 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 exacte. Sí, sí, aquests els collirem de seguida. Doncs passen de 5 a 8 dies. Depenen, ara que està pujant la temperatura, doncs en 5 dies ja els tenim ben grans. A l'hivern triguen més.
Podríem fer un time-lapse, no, d'aquests bolets a decidir divertir d'això.
Sí, sí, ho farem aviat.
Escolta, anem a veure els xampinyons?
Ara obrim la porta de la sala dels xampinyons.
A veure aquests xampinyons que els tenim aquí. Bé, una sala molt semblant, però ja veiem que és diferent, no? Els xampinyons sempre creixen cap amunt?
Sí, 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 creixen cap amunt. Aquí tenim unes bales diferents. Bueno, més o menys ara el que estem veient són bales que estan començant la primera floració. És un bolet bastant diferent a l'hora de cultivar-lo que no pas el shiitake. És més tècnic, més complex. I bé, nosaltres n'estem aprenent. Portem uns mesos cultivant-ne ens estem trobant de tot, però és un bolet molt, molt apreciat. És el bolet més consumit pels nostres clients.
Escolta, veig que aquí hi ha una mica més d'humitat, eh? Estem al voltant de 16 graus, 91% d'humitat, ja es nota, diguem-ne, l'ambient. És el mateix tipus de cultiu, el xampinyó, diguem-ne, blanc, que el Portobello?
Sí, 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 és el mateix sistema, i nosaltres ens centrem bàsicament en aquest, perquè és el que els clients volen més, i també perquè tenim, amb les proves que hem fet de cultiu, no ens estan sortint gaire bé, tenim molts problemes de contaminacions, llavors, doncs, optem ara mateix pel sentit més pràctic.
Clar, a mi em fas pensar que jo ara estàvem aquí a la banda, diguem-ne, dels shiitakes, jo veia les bales de palla que tenien aquest fong, que em fa pensar molt amb el fong que tenen algun tipus de bolets, de formatges, no? Que de fet no deixen de ser, algun és el Penicillium Camembertis, altre Penicillium Roquefortis.
Sí, 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 sí. Correcte, sí. El que veiem aquí, aquesta taranyina blanca, veus aquí, sí, doncs això és el que es coneix com a miceli, que és la germinació de les espores sobre un substrat, sobre un material que es pot alimentar al fong. Doncs això és el que veiem, no? I el que tu em dius que comparteixen els formatges, no? O altres aliments que puguen contenir fongs.
Aquesta bé tarden uns 5 dies a fructificar, o una miqueta més?
Triguen una miqueta més. Ara que ja han passat unes dues setmanes des de la germinació, i llavors ara ja treuen el nas, són com...
Sí, mira, aquí, petites, semblen boles d'aquelles de Port Expand. Sí.
Llavors aquí n'hi ha, ara els que veiem són milers i milers de boletes, i només en progressen uns quants.
Val. Gram, així també passa com una mica com a la part animal, no? Que els més forts són els que...
Això, sí, 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 igual, igual. Aquí, si caminem una mica més endavant, aquí en veiem, no?
Mira que macos.
Sí, Llavors tenen un creixement molt, molt ràpid i el que fem aquí doncs, és, com que creixen amb una mica en massa, perquè no agafin unes formes molt estranyes i també no ens agafin contaminacions, els separem, en trenquem algun perquè puguin progressar els altres.
Això passa una mica quan hi ha la floració, per exemple, d'alguns arbres, per exemple, de les pomes aquí a l'Empordà, no? que aclareixen una mica la flor perquè en neixin més grans, perquè si no, neixerien molt petites.
Sí, és igual.
Escolta, Francesc, és el mateix que cultivem amb aquestes bales o, per exemple, com deies al principi, no? Que cultivéssim amb socs, amb troncs?
És diferent. La veritat és que és bastant diferent. És el cultiu tradicional. Nosaltres l'hem practicat, però no té res a veure. Per què? Perquè normalment el cultiu es fa a l'exterior. Això què vol dir? Doncs que estem condicionats per la temperatura, l'humitat de l'exterior. Llavors, si no, aquí ho tenim bastant complicat de tirar endavant, de fer aquests cultius, perquè vivim en clima mediterrani, potser aquí més de muntanya, però que els estius són molt secs. Llavors, aquí és una mica complicat de desenvolupar-ho, diguéssim.
Doncs vinga, anem a veure tots els bolets, des del shiitake, aquest xampinyó, i tots els altres que, escolta'm, això de que aquest tipus de bolets faci salut, a mi això m'agrada, eh? Doncs vinga, anem cap aquí. Ep, aquí veig unes bales que aquestes ja suposo que deuen haver fet la seva feina, no?
Sí, han treballat molt bé. Han estat un mes i mig aquí a la sala de cultiu. Veiem ara bales de xampinyó. I ara ja se'ls ha acabat la vida útil. I el que fem nosaltres és les portem cap al nord, a l'hort, per fer compost o ja directament per aplicar en els cultius d'horta que tenim nosaltres, i també gent, amics i coneguts que ja saben que tenim bales, doncs ens els venen a buscar. Ja.
Això és reciclatge, sostenibilitat, no?
Totalment. Sí, a més, vull dir que es fa un compost collonut, és una passada. La gent que l'està provant està enamorat, perquè a més esponja molt la terra, el fong el que fa també és degradar la matèria orgànica, la descomposa més ràpid i aporta molts nutrients, o sigui que fantàstic.
Ara estic imaginant que això, barrejat, podríem dir, amb les fentes de cavalls, que diuen que són les més bones que hi ha pel hort, podem treballar-hi molt aquí, eh?
Sí, és collonut.
Escolta'm, qui és aquest que tenim aquí?
Aquest d'aquí és Lars, és el pastor dels bolets, que jo dic. És el gos de la família.
Aquest és el que quan arriba algú crida, no?
Sí. Mira que és manso, però aquí fa la funció de protecció.
Doncs escolta, anem a parlar una miqueta de la tradició del bolet, però també, sobretot, del que és molt important, que és la transformació, perquè, clar, a casa jo crec que aquests bolets, hi ha una cosa sempre que a la ràdio diem, que és això tan típic, no?, que diuen la gent gran, el bolet, diu, deixa'ls a coure fins que es vengui tota l'aigua, i l'aigua no se la beuen, no?, s'evapora.
Exacte. Bé, amb això tu segur que en saps molt més. Nosaltres intentem buscar receptes i cuinar-lo tan bé com sabem, però aquesta part ens falta una miqueta, diguéssim.
Clar, per una banda, com dèiem, comercialitzeu el bolet, diguem-ne, tal qual fet, però també hi ha transformació, no? I aquí entra també una miqueta aquesta barreja entre la gastronomia, per una banda, amb el tema dels bolets secs, que a mi m'encanten quan fas allò un arròs al camp, allò a la casa de pagès, però també veig que en feu tintura, en feu kombuches. Escolta'm, què és això?
A veure, nosaltres preparem dues tintures diferents, la de reishi i la sinergia de maitake, shiitake i reishi. Llavors el que fem és agafar aquests bolets en pols, en fem un extracte a base d'alcohol i glicerina i aigua, i llavors el que fem és que aquests principis actius dels bolets siguin molt més biodisponibles.
Escolta'm, i això com es pren? A veure...
Això depèn del bolet que prenguem, però serien un mil·lilitre, dos, tres cops al dia,
Bueno, això és molt concentrat, això, Francesc, no?
Sí, sí, sí. És, perquè ens entenguem, és com aquí veiem una ampolleta de 50 mil·lilitres que té una pipeta, doncs seria una, o un, la mesura d'una pipeta, un mil·lilitre, si en prenem dos mil·lilitres, d'un a dos cops al dia.
Clar, veig que el reixi va molt bé pel sistema nerviós, no? Que és immunoregulador, entre altres coses el shiitake, antiviral, hepatoprotector, regulador, hiperesterolèmic, el maitake també és immunoregulador, antiviral, analgèsic, antiinflamatori, control de pes. Mira, això, aquest aniria bé per mi.
Tenen mil i una propietats. I a més, el que és bueno, molt, molt interessant d'aquests bolets és que bueno, són complements. Nosaltres això no és un medicament, volem dir-ho, que és un complement alimentari, però que sí que s'aprofita molt aquests principis actius, aquests beneficis per la salut, que són un complement a la dieta i fins i tot a medicaments i medicació que la gent es pugui prendre, que en general no hi ha cap contraindicació i sempre sumen.
Aquí sempre hem de dir que, com deies molt bé, no, Francesc, que això no és un medicament, que sempre hi ha els professionals de la salut que són els que ens diuen i ens recepten què és el que hem de fer, però bé, escolta, quin gust té això?
Quin gust té? Doncs és un gust d'una mica alcohòlic, d'acord? Aquí tenim de fet, dues fórmules. La que ens agrada més doncs és aquesta d'aquí, la que veus aquí davant. Aquesta conté alcohol, llavors té un punt d'alcohol. Eh? Ara mateix, si vols.
A veure, això, a veure.
Si vols olorar una miqueta.
Iam, iam, iam. Això... escolta'm, això, clar, això és una aiguardent gairebé, podríem dir, eh?
Sí, 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 sí. Això abans d'anar a dormir es posa molt bé.
Això, amb gotetes, eh? Amb gotetes.
Sí, amb gotetes. I això ho podem prendre directament, sota la llengua, i dius, ostres, és que és massa fort, doncs es pot diluir amb aigua o algun altre líquid.
Jo això, ves que no el posaria dins d'alguna cassola quan fem, per exemple, un conill amb bolets o així, en lloc de posar-hi allò un raig de birranci, o posar-hi un raig de birranci i unes gotetes, això no sé si anirien bé.
Oh, mira, doncs no se'ns havia acudit.
No ho havíeu provat?
No,
encara no.
Home, escolta'm...
Però bé, per això van bé les visites com la teva, així anem agafant idees.
No, ho hem de fer. Escolta'm, kombucha també, kombucha de bolets.
Kombucha, sí, sí, és un allò que dèiem els fongs, que no té res a veure, no, aquí no veiem cap bolet, no surt cap bolet d'aquí. Aquí veiem, tenim el cultiu.
Mira'l, ja el tenim aquí. També té nom el vostre kombucha, el no, bolet o no?
No, li hem de... no té nom encara.
Jo tinc una amiga que fa kombuches i ella cada un diguem-ne dels fongs té un nom i clar, aquí cada un fa la seva feina.
Sí, 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 no, potser està una mica trist, l'haurem de batejar.
Escolta'm, com es fa el kombucha?
El kombucha és bastant fàcil. Bueno, que ens ho expliqui la Neus, que ella...
Vinga, va, Neus.
A veure, el kombucha es fa doncs a partir de te. Nosaltres fem servir te verd i sucre de canya. Llavors és posar el te verd uns minuts, el sucre de canya, i llavors afegir-hi la mare, diguéssim, l'escubi, se'n diu, no sé com es diu en català, i això llavors ho afegim, i afegim aigua i ho deixem unes dues setmanes. Això per fer la primera fermentació. Llavors la segona, perquè es carbonitzi, que agafi una mica de gas, i afegiríem nosaltres fem servir fruits vermells, i llavors això fa una segona fermentació i li dona gust. I...
Clar, em feu pensar que això és una mica com els escumosos, no? com el cava, com el corpinat, com la cervesa també, que fa dues fermentacions, i el kombucha també en fa dues. Me l'has posat, és per
sí,
mi aquest?
Sí, 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 sí.
A veure, explica'ns mentrestant què hi ha aquí. Ah, mira, veig que encara té una miqueta de...
Sí, 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 això és d'aquí, és la mare, el que veiem a la part de dalt de l'ampolla, que això seria un activador per si vols fer un altre kombucha, vols activar una altra fermentació, doncs pots agafar aquest i te'n comença. Vull dir que és com és la llavor, diguéssim.
Doncs vinga, anem a fer un tas de kombucha, de bolets, de cultiu. Quins bolets hi tenim aquí, Neus?
No.
Aquí tenim bolets o de llonsis?
Aquí sobre la taula bueno, tenim la gírgola, el xampinyó portobello, el xampinyó blanc i el xitaque.
Iam, a veure, tastem això, a veure. Ara haurem de fer com quan tastem un vi, eh?
Exacte, primer s'ha de saborar, no? Mira una mica el color i després cap a dins, no?
Home, suposo que el color vermell és dels fruits vermells, no?
Això mateix, sí, és el color que li donen aquests fruits vermells a la segona fermentació.
Doncs vinga, va. Carai, tu... Molt bo, això.
Sí. Sí, sí. De fet, jo ara que no se m'empipina els cervesers, però prenc bastanta menys cervesa que abans degut al kombucha. Noto que, bueno, que té aquesta part gasosa, així, bueno, no sé, és una cosa, un gust molt especial i que entra molt bé, es posa molt bé al cos.
Home, refresca, sobretot ara que diguem que estem al bon temps. Això del bon temps és una mica relatiu, no? Perquè quan fa molta calor i no plou, volem que plogui, llavors és quan arriba el bon temps, però bé. Home, la veritat és que són aquestes begudes alternatives, no? Que sí que, jo sempre dic que no cal a vegades allò, una cosa o una altra, sinó que tot té cabuda, no? Amb moderació.
Sí. Sí, 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 sí. Una mica de tot. Com més varietat i més diversitat, sempre és, bueno, és millor, és més salut i anar sumant, no? I la kombucha és un d'aquestes begudes que està bé tenir-ne a casa, que a més ens la podem fer nosaltres, igual com... Sí.
Propietats probiòtiques també ens ajuda a equilibrar la flora intestinal.
Això a mi també em va bé, això d'equilibrar. Bueno, ens va bé a tots, no? Equilibrar la flora intestinal.
I tant. Tots mengem, tots bevem, tots tenim problemes i sí, tot el que pugui ajudar. I els fongs ens ajuden, no? I sí que volia dir que una mica la missió que es diu de la nostra empresa neix doncs, amb la voluntat d'ajudar les persones a millorar la salut de les persones i a millorar la salut del planeta. Vull dir que semblen com dos objectius molt, molt genèrics, molt etèrics, però sí que ens fa aterrar el dia a dia, no? I ens dona sentit. I amb això que t'estem explicant, no? De cultivar bolets, que més normalment es fan servir residus agrícoles o residus forestals que, bueno, que no generen un mínim impacte ambiental, bueno, generem un aliment molt saludable sense residus, no generem cap residu, i els residus que generem són orgànics i es transformen, ajuden a millorar la fertilitat de la terra, no?
Clar, avui quan venia cap aquí estava mirant una miqueta i veig que a Catalunya no hi ha, diguem-ne, molta gent que es dediqui al cultiu, no? Segurament que som un país, som una zona deficitària, diguem-ne, de bolets de cultiu, i això potser podria ajudar a molta gent jove, no? A molts emprenedors a posar-s'hi aquí, no?
Sí, la veritat, vull dir, nosaltres som un petit exemple, però és així. Pensem que a l'Estat hi ha les zones de cultiu de bolets estan centrades bàsicament a La Rioja, a Cuenca i també a Albacete. Allà tenen centralitzat tota la indústria que es necessita, tots els proveïdors, tot està centrat allà, el coneixement també hi és des de fa dècades. Però, bueno, no, això no vol dir que no el puguem portar cap aquí. I, de fet, poc a poc van naixent i anem progressant petites empreses que fem produccions bueno, prou bones. I sí, animar els joves i no tan joves a que provin, a que s'iniciïn en el cultiu de bolets. I bé, que és un món d'oportunitats.
Tenim el cultiu de bolets. L'altre dia estàvem parlant amb uns que estan criant, diguem-ne, hi ha tot aquest món de l'entomofàgia, no? Que estan començant a criar, diguem-ne, tipus de grills i tipus d'insectes per l'alimentació, però també, diguem-ne, per l'alimentació d'animals, però també per l'alimentació, diguem-ne, dels humans. Clar, si t'arriben a dir fa... Clar, tu ets molt jove i la Neus encara més, no? Però si us arriben a dir fa 15 anys que estaríeu aquí amb bolets de cultiu, bolets secs kombuches, Neus, tu d'on venies? De quin món venies?
Jo, bueno, jo no ho hagués dit mai. Jo vaig començar... bueno, vaig estudiar fotografia, llavors me'n vaig anar a viure a Escòcia i allà em vaig formar com a terapeuta de shiatsu, que és una teràpia japonesa amb principis de medicina tradicional xinesa. I bueno, va ser a partir d'aquí que vaig entrar en el món de la medicina xinesa i a partir d'aquí el reishi i altres bolets i altres medicines com aquestes.
Escolteu, sou feliços amb aquesta feina?
Sí, 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 cada vegada més. De fet, els bolets ens van unir a nosaltres, perquè va ser a través dels extractes, que jo estava treballant en un lloc, ella va venir, estava jo de cara al públic, i ella era coneixedora ja d'extractes de bolets, es va acostar allà, en el mostrador, i a partir d'allà va començar... El vincle va néixer d'allà. O sigui que els bolets ens han unit a nosaltres i cada vegada ens fan més feliços. Que sí.
Doncs que visquin els bolets, no?
Que visquin durant molts anys.
Doncs va, anem a posar els bolets a la cassola. Us agraeixo molt que avui ens hàgiu pogut explicar tots els ets i uts sobre els bolets de cultiu. I una cosa molt clara, no? Que si la cuina és cultura i la cuina també és pagesia, sense pagesia no hi ha cuina.
No, la pagesia s'ha de cuidar, s'ha de mimar, s'ha de cultivar i revaloritzar.
Doncs va, anem a posar els bolets a la cassola.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tornem a estar aquí, a la sobretaula, amb la Nabila, que ens explica tots els ets i uts del cafè per ser un bon cafeter. Bon dia, Nabila.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, ahir que parlàvem d'aràbiques i robustes, em va sobtar una pregunta que em vaig fer, que em vaig dir, ostres, a vegades quan tasto un cafè, n'hi ha que els trobo més dolços, altres més amargs. A què és degut això? Bé, ara no em diguis a posar-hi sucre, que no n'hi poso.
Exacte, no s'hi hauria de posar, però bueno, com hem dit abans, a gustos no hi ha res escrit. Els sucres del cafè es transformen durant el torrat, per tant, això també influenciarà a l'hora de prendre un cafè al final. Però en el gra, també, en el robusta i en l'aràbica, conté molts més sucres el cafè aràbica i per això ens és més fàcil trobar-hi notes no només dolces, sinó també xocolatades, notes cítriques, inclús en cafès de molta qualitat, de fruita... A fruits vermells, a fruits secs. En canvi, això en el robusta no passarà. Trobarem sabors més amargs, més intensos, diferents. Un perfil que també pot encaixar, però ja no entra dins d'aquests cafès especials i amb un toc distintiu.
Avui encara no parlem de tipologies, diguem-ne, de cafès, però ara em fas pensar en una cosa. Tant l'aràbica com el robusta tenen, diguem-ne, la seva especificació per fer un cafè més tipus expresso, més de cafetera de bar, o per fer un cafè més a casa, allò que el fem, diguem-ne, amb el got a got o així, o no?
Sí. Si parlem del torrat, hi ha diferents tipus de torrat. Coneixem molt el torrat italià, que s'utilitza molt per espresso i és un torrat molt elevat. S'ha utilitzat molt per amagar defectes. Llavors, actualment, en el meu establiment, per exemple, pots trobar un cafè d'un torrat mig, on es busca no només que el cafè sigui vàlid per espresso i sigui ben torrat, sinó també que no es perdin totes les notes que té i tota la complexitat que té aquest cafè, que ja tenim en la referència de la fitxa tècnica, trobar-ho també en la tassa, l'acidesa, buscar la recepta perfecta perquè tingui l'equilibri, la tassa que té també el gra.
Home, hem vist, ja en parlarem un dia més endavant, però hem vist que, clar, que un mateix cafè fet amb un tipus de màquina o altre és molt diferent. Per tant, això també té alguna cosa a veure.
I com et deia, per a l'espresso ha de ser més torrat, però llavors per als cafès de filtre el nivell de torrat baixa molt més. Per què? Perquè hem de buscar... Perquè si no seria massa intens i tindria massa gust a torrat. Què és el que relacionem normalment amb el cafè? I hem de trobar moltes altres coses a part d'això, de l'aroma de torrat. I sí que és cert que si en un mateix cafè, fet de diferents mètodes, obtindràs resultats totalment diferents. I no només això, sinó que en un mateix mètode, utilitzant diferents paràmetres, diferents temps, diferents temperatures d'aigua, duració de l'extracció, obtens receptes totalment diferents.
Ostres, tu, què et sembla si demà anem per al cafè expresso?
Em sembla fantàstic.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una cirereta d'en Jamie Oliver que diu: el silenci és el so d'un bon àpat. Sí, sí. El so d'un bon àpat. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta fonda. Si Déu vol, ens hi tornem a veure demà. Moltíssimes gràcies i bon profit.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència, és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci.